Making of. Cine de veritat al 91.5 FM.
Obrim la tercera hora del programa i ho fem com cada dijous amb el Making of, amb Jordi Feixas. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia, Sergi.
Parlarem avui de la pel·lícula Contagio.
Sí, senyor.
Abans, però, Sergio Morales ens porta les estrenes per aquesta setmana vinent, per aquest divendres, vaja, ja per demà.
Això mateix, tres pel·lícules aquesta setmana. La primera, La Cosa, que és una prequela d'aquella pel·lícula de...
Ajusta el micròfon.
A veure, si se m'escolta, sí, millor ara.
Ara perfecte.
Ah, que bé, perfecte.
Tornem a començar. Estrenes.
Estrenes, La Cosa, que és la prequela de la pel·lícula de Carpenter, que va sortir als finals dels 80, aquesta pel·lícula de terror i criatures fastigoses que estan a l'Antàrtida matant a tothom que es troben, i és una versió dirigida per un director que no és massa conegut aquí, que es diu Mathis Van Heiningen, no sé si l'he dit bé, que és un, sembla que sigui bé, un repartiment amb gent sueca i holandesos, tot sembla, i veurem què tal aquesta prequela. No sé, Jordi, tu...
Em fa més por que una pedrada.
Això mateix, jo dic el mateix, la veritat. Una altra estrena de la setmana, La voz dormida, de Benito Zambrano, basada en el llibre homònim, em comentaves abans, Jordi.
Sí, un bon llibre més, eh? No sé si se n'hauran sortit, perquè quan el llibre és bo, fer la pel·lícula, ja ho sabem, sempre és difícil.
Una història sobre la postguerra espanyola i, bé, un d'aquests drames que de tant en tant poder val la pena tenir en compte. I la tercera estrena de la setmana, Margin Call, de Jesse Chandor, una pel·lícula amb Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, un repartiment important, també Demi Moore apareix, una pel·lícula sobre la crisi, sobre l'any 2008, com va haver-hi aquest boom que va rebentar tot, diguem, bueno, aquesta davallada.
S'afegeix a tot un seguit de pel·lícules que hi han intentat remoure aquesta qüestió, a veure com se n'ensurt. D'entrada, com tu deies, els noms pinten bé.
I tant que pinten bé.
A veure què...
I de fet, ara, deixeu-me, abans que marxi d'aquest estudi, deixeu-me recordar que Zachary Quinto va ser trending topic mundial fa un parell de dies, només pel fet d'haver sortit a l'armari i dir que és homosexual. Per tant, déu-n'hi-do.
Molt bé, Sergio, gràcies per aquest abans de les estrenes.
Com sempre.
T'escoltem després amb Domènec Miquel, les racons de Sant Cugat.
Me'n vaig voler anar a la plaça de Barcelona, adéu-siau.
Molt bé, doncs avui ja ho han sentit, a la plaça de Barcelona, Sergio Morales i Domènec Miquel, serà però d'aquí a una estoneta, a dos quarts d'una. Abans hem de parlar d'aquesta pel·lícula, Contagio, si et sembla, Jordi, llancem el tràiler i després la comentem.
Endavant.
No tenim el tràiler a punt. Bé, doncs deixarem el tràiler de moment, mentre no el tinguem disponible.
Generem una mica d'expectació, així també va bé, home.
Contagio, Jordi, ja pots començar, tot teu.
Bueno, una pel·lícula que, com ja intueix el mateix nom, ens porta la història d'una gran i global epidèmia que s'extén ràpidament, que és molt perillosa, i la pel·lícula ens generarà tota una sèrie de situacions, de tota una sèrie d'històries, de diversos personatges que s'enfronten des de diversos nivells a la pròpia malaltia, des dels... la gent de carrer que la pateix, fins a metges que intentaran combatre-la, fins a investigadors del camp de la salut que intenten averiguar d'on surt i, bueno, també trobar una cura, una vacuna, fins als polítics, fins al periodista que investiga si els polítics fan el que han de fer davant d'aquesta situació, i per remoure tot aquest cúmul d'històries, el director és en Soderbergh, ha ajuntat tota una sèrie de noms de primera fila.
Ens tornem a trobar, Jordi, t'hi fixes, amb una pel·lícula amb què amb el nom i amb el que poc que se n'ha parlat potser pensaríem que no val la pena anar-la a veure, però una altra vegada un gran repartiment.
Sí.
Si et sembla, tirem el tràiler, que ja el tenim a punt.
Ara sí.
I després d'escoltar la veu d'aquests actors i aquestes actrius, el comentem.
Celebraban la construcción de una nueva fábrica.
Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión.
No, dijo que tenía jet lag.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
¿Has tenido un ataque epiléptico, ves?
¿Sufre de epilepsia?
No.
¿Alergias?
No.
Desgraciadamente, ha muerto.
¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar?
No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves.
El día 1 había 2 personas, luego 4. En 3 meses, 1.000 millones.
La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker.
Cundirá el pánico.
¡Vete!
Se va a saber la verdad.
Necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia.
No hables con nadie, no toques a nadie. No te acerques a nadie.
¡Vuelvan a los vehículos!
¡No estamos!
Bé, doncs aquest és el tràiler de Contagio, aquesta pel·lícula de la qual avui ens en parla Jordi Feixas. Pot ser que hagi escoltat Matt Damon per aquí, per exemple.
Sí, tant, i tant. Tenim Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jude Law, Gwyneth Paltrow i encara més. Però primer anem al director, perquè aquest senyor, en Soderbergh, ja ens ha portat bones perles. Un personatge que a finals del 80 llença el sexe, mentides i cintes de vídeo, una pel·lícula amb la qual es fa famós, i a partir d'aleshores ens ha anat deixant tota una sèrie de pel·lícules que déu-n'hi-do. Tràfic, és el director també de la sèrie Oceans 11, Oceans 12, i aquesta colla. Va dirigir Erin Brockovich amb la Julia Roberts, El Buen Alemán amb en George Clooney, la Kate Blanchett, i fa poc ens portava una pel·lícula una mica estranya que aprofito per recomanar també, que és El Soplón, protagonitzada per Matt Damon també, i que és la història real d'un empresari en una multinacional del món de l'alimentació que descobreix unes pràctiques il·lícites i es dedica a col·laborar amb l'FBI per...
L'havíem vist a Matt Damon des d'aleshores, des del Soplón? Doncs, en reposicions sí, 211, segur?
No,
de 211. Bé, sí.
De la sèrie.
Jo anava a dir també de la seva saga, home.
Ah, i el Bourne, el Jason Bourne.
Jason Bourne,
sí,
això.
Home, sí. Però l'any passat, el curs passat, perdó, aquí en vam parlar amb Destino Oculto, una pel·lícula futurista, ciència-ficció, que no acabava de fer el pes. Però, bueno,
veus, la ciència-ficció i aquestes pel·lícules futuristes no l'he vista.
I aquesta te la pots saltar, aquesta.
No l'he vista, i escoltant la crítica de Jordi Feixas, la breu crítica que fas ara, crec que ja no val la pena que la tingui en compte.
Doncs
continuem parlant del Contagio.
Com et deia, doncs en Soderbergh ajunta en totes aquestes petites historietes que ens porta la pel·lícula, cada una protagonitzada per un d'ells. En Matt Damon, que fa de pare de família, afectat per la malaltia i obsessionat per intentar protegir la seva filla doncs, de la mateixa. La companya Kate Winslet, no l'hem de presentar tampoc, era la Rose de Titanic, fa poc ens va sorprendre amb The Reader, Revolutionary Road, i aquest any està fent Mildred Pierce, una sèrie que bàsicament monopolitza la pantalla ella i que està prou bé. Doncs la Kate Winslet fa d'investigadora del Centre de Control i Prevenció de Malalties d'allà dels Estats Units, que es dedica doncs, això, a investigar què és aquesta malaltia, d'on surt, com parar-la, etc etc. Al seu costat, tant com a personatge com a actor, l'acompanyen Laurence Fishburne, arxifamós pel seu paper de Morfeo a Matrix, ha fet altres coses, però sobretot és conegut per això, que fa del CAP, una mica del Centre de Control i Prevenció de Malalties, una mica el que s'encarrega d'intentar, en el que és els Estats Units, determinar què està passant amb aquesta malaltia i com enfrontar-s'hi. També l'acompanya la francesa més internacional de totes avui dia, que és la Marion Cotillard, aquesta noia, bueno, aquesta dona que es va fer famosa al cinema francès en pel·lícules com Taxi, després va fer el salt en Big Fish del Tim Burton als Estats Units, i des d'aleshores ens ha anat deixant bones pel·lícules, algunes millors, altres pitjors. Destacar que va guanyar l'Oscar pel seu paper d'Edith Piaf a La Vie en Rose, la pel·lícula que porta el nom de la cançó. L'any passat en parlàvem aquí, el curs passat, a Pequeñas Mentiras sin Importancia, és una persona que no vol oblidar el cinema francès, en aquest cas fa el salt altre cop a Amèrica després d'haver fet coses com Origen, que ja, si algú no l'ha vist, és obligatòria aquesta, s'ha de veure Origen, no?
Doncs me l'apunto, també.
No es pot deixar perdre. Bé, Marion Cotillard fa d'investigadora de l'Organització Mundial de la Salut, que és enviada on sembla ser que hi ha el focus d'aquesta malaltia, i la seva vida correrà o entrarà en perill no només per qüestions mèdiques, sinó per altres qüestions que no desvetllo perquè formen part de l'argument.
El focus es troba, has dit, a l'Organització Mundial de la Salut?
No, el focus de la malaltia està en algun punt de Xina. No sé si això al govern xinès, que és tan susceptible, li agradarà, però bueno, en fi. I la pel·lícula també juga amb això de que el govern xinès, doncs... Però no vull desvetllar...
Gira al voltant de la malaltia.
Exacte, i va buscar on sembla ser que s'ha originat, en algun lloc de Xina, no vull dir quin, i a partir d'aquí surten aquesta noia, aquesta francesa, tindrà tota una sèrie de problemes. Què més? Tenim en Jude Law, que fa de periodista, una mica sensacionalista, d'aquests de... Bueno, un bloguero, d'aquests d'internet, que intenta doncs, descobrir si el govern dels Estats Units està dient tota la veritat als ciutadans al voltant d'aquesta malaltia, de si estan jugant amb la vida de les persones o no, i aprofito per deixar anar que bueno, ja els nostres oients hauran d'averiguar si el que investiga Jude Law és real o no és real, ja ho veuran.
Dos mons? Et refereixes a dos mons? Bueno, el no, de la xarxa i...
No, en definitiva, si el que insinua en Jude Law al principi de la pel·lícula sobre manipulació per part del govern nord-americà és cert o no és cert. Ara en parlarem d'aquestes coses.
No pots avançar més, ja ho veig.
No puc avançar més, no, perquè vull crear una mica d'expectació encara que no me n'en sortim molt. I finalment, n'hi ha altres, però així destacats, la Gwyneth Paltrow, que fa d'esposa de Matt Damon i primera afectada per la malaltia. Gwyneth Paltrow no, tampoc necessita massa presentació, va guanyar l'Oscar amb Shakespeare in Love i des d'aleshores també... Últimament l'hem vist a Iron Man, fent de secretària del Robert Downey Jr. També apareixia en El Talento de Mr. Ripley amb Matt Damon i el Jude Law. Vull dir, gent que ja ha treballat junta i que, bueno, en Soderbergh s'atreveix a unir i déu-n'hi-do, el producte és prou. Allò que comentaves tu abans, quan veus tots aquests noms dius, ai, cuidado, igual no s'amagui entre tots aquests noms i la pel·lícula en el fons sigui un desastre. No, en aquest cas no, en aquest cas se n'en surt prou bé i no cau en això. A mi m'ha agradat, ja avanço que m'ha agradat, el fet de tenir històries creuades, històries que passen en molts punts del món a la vegada, des de la Marion Cotillard a Xina, el Lawrence Fishburne a Minnesota, la Kate Winslet també pels Estats Units, tot ajuda a donar la sensació de globalitat, ajuda a donar la sensació de que realment és una cosa que està passant a tot arreu, que és perillosa, que s'extén ràpidament, i el fet de ser pinzellades d'històries, tot i que no permet que es llueixin molt els actors perquè tenen poc temps, sí que la pel·lícula guanya tensió, guanya amplitud, i això està bé.
Però, per tant, aquests serien els actors i actrius protagonistes o en sí, veiem
sí,
d'altres?
Totalment. No,
no ens enganyen, ens donen aquests noms, no. Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, i són realment qui apareix i qui tenen el paper.
Sí, sí, no són secundaris d'aquells de 30 segons i posar el nom en el cartell. No, aquests realment porten el pes de la pel·lícula. Més coses. Es queda... La pel·lícula és un thriller, evidentment, però no es vol quedar en això, i això també està bé, perquè intenta fer una certa reflexió, una certa crítica sobre temes de salut pública, de salut mundial, que, a veure, en el fons estan en les discussions habituals nostres, perquè sempre hi ha problemes, no tan grans com els que planteja la pel·lícula, però sempre hi són aquests problemes, i la pel·lícula vol anar una mica més enllà de l'acció, del thriller, i fins i tot agafa un cert toc de documental, sense passar-se, no es tracta de fer National Geographic ni Discovery Channel, però sí que agafa un cert toc de documental que li dona un realisme i un toc real que li dona més cos, està prou bé. Sense passar-se, que això també s'agraeix. No és una pel·lícula que et vulgui alliçonar i que...
No és un Àrbol de la Vida.
Exacte, sí, no. Amb tot el respecte és per l'Àrbol de la Vida, però no, la pel·lícula aquesta no et ve a alliçonar sobre si el govern ho fa bé o ho fa malament, sobre si les multinacionals ho fan bé o ho fan malament, són culpables o no són culpables. Al contrari, llença tota una sèrie de missatges i l'espectador que jutgi.
T'entreté una estona i tu fas també la teva pròpia investigació com fa el periodista Jude Law, no?
En Jude Law. En Jude Law, aquest blogger, precisament, un dels personatges que jo crec que té més gràcia d'aquesta pel·lícula, perquè és el que porta una mica la part crítica de la pel·lícula contra els governs, contra les empreses, però a la vegada no és senzill, no és sensacionalista, la història que l'envolta és més complexa, admet detalls, i això també fa que la pel·lícula guanyi, perquè seria fàcil plantejar una pel·lícula i aquest personatge fos el que denunciés lo malament que va al món d'una manera simple. No hi cau en això, i això doncs s'agraeix. A nivell de... Això que et comentava abans, clar, tenir aquests paios que són la crem de la crem, o se suposa que són la crem de la crem, tampoc tenen massa temps per lluir-se. La pel·lícula és ràpida, és dinàmica, són pinzellades, ara una història, ara l'altra, ara tornem a l'altra història. És un continu moviment i això provoca que no es llueixin molt, però clar, a aquesta gent els hi dones 10 segons de càmera i l'aprofiten. Sobretot...
És a dir, tu creus que està ben plantejada, Jordi?
Jo crec que és genial. El plantejament d'ell, molt bo. El fet, ja t'ho he dit, el fet de que siguin historietes dona, la pel·lícula es fa dinàmica, et genera la sensació d'angoixa de la malaltia està per tot arreu, no podem fer res. El fet d'anar veient que a cada lloc del món el problema hi és.
I que cadascun d'aquests personatges, d'aquests actors, vaja, apareixin a la seva pròpia escena, en el seu moment, en el seu lloc, i anem intercanviant. És a dir, no sé si els veiem algun cop junts.
Alguns sí, alguns...
Però no és lo habitual.
Però no, el director no intenta fer allò de que després es relacionin tots.
No abusa, no? No abusa d'aquests plans amb tots els personatges, vinga, tots els que hem posat al cartell.
En absolut, no hi ha un abús de la casualitat, que això emprenya molt a vegades a les pel·lícules que són d'aquest estil. No. Es conté en aquest sentit el director, les historietes tenen el seu camí, i si s'han de tocar es toquen, però si no, no passa res, i aleshores, clar, la pel·lícula guanya en realisme i també, sobretot, guanya en això, en la idea, ja ho he dit molts cops, però ho repeteixo, de globalitat, de que tot està liat i que el problema, clar, el problema és molt gros.
I que anem d'aquí allà, dels Estats Units a la Xina...
I passa, i també hi ha Europa, també hi ha Sud-amèrica, vull dir, hi ha un... bueno, aconsegueix realment donar la sensació aquesta d'angoixa global, de que no hi ha res a fer, que estem indefensos davant d'una malaltia com aquesta. Ara bé, deixa'm dir-te tampoc, és que suposo que alguns oients es preguntaran, ostres, anem a patir una pel·lícula d'aquestes que només pateixes, 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 a l'estil de... Ara ja recordo una pel·lícula també d'aquest tipus que era Estallido, amb el Dustin Hoffman, que al final la cura es trobava en un mono, en una selva. No és d'aquest estil tampoc, és a dir, no cau, no recrea excessivament tampoc en l'angoixa, i això pot ser un dèficit pels que els agrada anar a sentir de veritat al cinema, però per aquella gent que li pot fer mandra una pel·lícula d'aquest estil, ja aviso que tampoc és, no estàs patint tota l'estona. De fet, fins i tot a vegades sembla que el director jugui una mica al laboratori, com si ell fos des de fora, s'ho mirés des de fora i ens veiés a tots patir allà, bueno, els personatges que crea, els veiés patir i... però des d'una certa distància. I això té coses bones, com deia, i té coses dolentes.
Vols dir que potser et fa oblidar a vegades també la trama de la malaltia?
La sensació de que no t'hi acabes de vincular del tot. És a dir, pateixes amb els personatges, però...
Si no es troba aquesta cura, no passa res.
Sí, a vegades tens aquesta sensació, no? O fins i tot penses, bueno, ja la trobaran. Jo tenia aquesta sensació, al cinema ja tenia la sensació de, bueno, tard o d'hora la trobaran i s'arreglarà, i després ens diran que s'han mort no sé quants milions de persones i apa, cap a dormir, no? I aquí jo crec que la pel·lícula, clar, falla, però falla potser pretesament per intentar tampoc recrear-se en aquest tema.
Me la pintes bé, Jordi, però no crec que sigui d'aquestes pel·lícules tampoc que facin a les sales amb més capacitat de tots els cinemes.
Home, amb aquest cartell, igual sí, eh?
Sí, tu creus?
Igual sí, ja veuràs. Al final, només que tinguis aquests noms en pantalla, ja la gent s'hi apunta. Tot i que el fet que vagi de malalties, hi ha molta gent que és molt reticent, eh? Perquè, a veure, no apte per hipocondríacs, eh? Surt al cinema i dius, ostres, és que avui dia no pots menjar res perquè vés a saber d'on ve, vés a saber què porta i vés a saber com acabes. És, en aquest sentit, és perillós. Però, bueno, també avisar, no només va de malaltia, no només va del món mèdic. Hi ha una reflexió política, una reflexió social, una reflexió sobre el món de la informació. El Soderbergh intenta fer un popurri de diverses coses, que ja et dic, les llença superficialment, tampoc s'hi recrea, i aleshores això té l'avantatge de que no ens alliçona, però també té una certa superficialitat que li dona a la pel·lícula, que potser per alguns els molestarà.
Perquè en aquest cas amb qui està competint a la cartellera, diguéssim, aquesta setmana? One Day, per exemple?
Exacte, aquesta comèdia, és una comèdia, és un drama, no, me n'han parlat bé.
Se n'ha sentit a parlar bastant.
Me n'han parlat bé, però no he tingut la sort de poder-la veure encara, ja ho farem ja la veurem ja. Però si et sembla, abans d'acabar, llegim alguna crítica dels entesos sobre aquesta...
D'acord, una última pregunta.
Sí, tant.
Abans feies relació amb Origen, aquesta pel·lícula que dius que no ens hem de perdre.
Sí, sí.
Va sorprendre molt en el seu moment pels efectes.
Sí, senyor.
Aquesta també hi juga amb els efectes?
No, de fet és molt planera en aquest sentit. Ja et dic, gairebé tocant el documental. La pel·lícula és un thriller, vol acció, vol dinamisme, vol fins i tot drama, però hi ha moments que gairebé és com si fos... Bueno, un documental exterior, allò que et deia de la sensació del director que es distancia potser una mica massa, va en aquesta
línia. Per tant,
línia.
Una pel·lícula que si el director, el Soderbergh, hagués tingut la idea fa 10 anys enrere, l'hagués pogut fer perfectament.
Jo crec que sí, i tant.
Anem
bueno, 10 anys enrere no tenies aquesta gent...
No, esclar, exacte.
Que Déu-n'hi-do.
Hem enviat aquesta segona part de la frase, que era que no haguéssim tingut aquests...
És que a mi...
La crem de la crem, com deia el Jordi.
N'hi ha que m'agraden especialment, i aquí potser el oient s'emprenya, però tinc debilitat per certa gent que apareix en aquesta pel·lícula. Anem als crítics. Un parell, només. Què ens diuen? En Carlos Boyero, famós crític espanyol, es diu, està llena de matices, desdeña el sensacionalismo y las trampas para enganchar a un público masivo. A mí me inquieta, me transmite la angustia y el miedo que sienten los personajes. Me empapa esta atmósfera de desolación. No sé si tant com diu en Boyero, però ho aconsegueix bastant. En canvi, per altra banda, en Quim Casas ens diu, resulta demasiado plana, con una pátina de telefilmes sin demasiadas ambiciones, película que aspira mucho y que se queda en poco. Jo crec que aquesta és l'altra cara de la moneda i no, tampoc la criticaria d'aquesta manera.
Trobaríem un entremig?
Això anava jo ara. En Nando Salvà ens diu, un thriller tan veloz e implacable como una gripe, la mejor película hecha a día de hoy acerca de una pandemia. Bueno, no, aquest també es passa bastant en positiu, perdona, ara m'he confós. Finalment, en Sergi Sánchez ens diu, Soderbergh sabe crear el ADN de una película de terror realista, casi documental, un thriller cerebral para tiempos paranoicos. Aquest és una mica... Aquest tampoc es passa amb elogis i la descriu prou bé. Una pel·lícula que,
Bueno, fes tu la crítica que aquesta...
Que parla de coses actuals, preocupacions actuals, com és tot el tema de què fem amb l'alimentació, com es transmeten les malalties, tot aquest... què fan els governs davant de les situacions de risc amb la població, i ho fa sense massa sensacionalisme, ben portat, el que passa que també va, el preu d'això és una certa superficialitat. Però bueno.
Una pel·lícula, com diu Jordi Freixas, no apta per a hipocondríacs?
No apta, sens dubte.
I que tampoc penseu que estareu a la butaca del cine patint per aquella troballa de la cura de la malaltia... Els personatges tampoc estan en perill, la seva vida no està en perill en cap moment.
Oh, no, n'hi ha que sí. Sí, sí. A veure, quan dic que no es pateix excessivament, vull dir que no és d'aquelles pel·lícules horroroses que la tensió no et deixa. Hi ha una certa tensió, s'aconsegueix prou bé, però no és tan dramàtic com altres.
Però temen per la seva vida, per trobar la malaltia, o pateixen i estan a punt de morir perquè tenen el virus?
Hi ha de tot, hi ha escenes de tot.
Hi ha les dues coses.
I tant. Això. Varietat, si alguna cosa té aquesta pel·lícula és varietat. Jo la recomano, si teniu ganes de passar una estona distret al cinema, això sí, amb calma, perquè sortireu una mica espantats. Aquesta pel·lícula dura 106 minuts, per ser exactes.
Bé.
Sí, molt passable i molt... Entra bé.
Doncs varietat, i sobretot no ens n'oblidem, un gran repartiment amb la crem de la crem i amb actors i actrius que agraden molt al nostre crític Jordi Feixas. Jordi, no sé si tens pensada ja i ens pots avançar.
La setmana que ve parlarem de Margin Call, gairebé segur, amb Kevin Spacey i companyia, que ara en parlàvem amb el Sergio abans d'entrar.
Doncs gairebé segur, ja ho han sentit, que parlarem d'aquesta pel·lícula. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.